els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta. Aquesta temporada, la cinquena ja, recordem-ho, en el marc del Sense Distància, on ens podreu trobar tots els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o els dijous a la repetició una mica abans de 6:45 del matí. Pels qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer, recordem que Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, realitat que interpel·la i que crida a la transformació personal. Podeu trobar els programes a la secció Ràdio a la Carta, també, del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Maria Guarch, bona tarda, novament, benvinguda.
Bona tarda.
Bé, avui presentem la Fundació Mans a les Mans i dos dels seus integrants.
Els i les oients recordaran que fa pocs dies sortia a la llum el darrer informe PISA que mostrava algunes dades preocupants sobre l'educació a casa nostra i a altres països. Quan, a banda dels percentatges i grans números, enfoquem cap a realitats socials en situació de vulnerabilitat, ens trobem amb situacions molt concretes i difícils que requereixen una atenció especial i més enllà del que els centres educatius i les famílies poden fer o oferir. D'altra banda, en les darreres dècades han sortit arreu diferents experiències de reforç escolar, inicialment per promoure els infants i joves en situacions de vulnerabilitat i el seu dret a tenir un suport en els estudis. Moltes d'aquestes experiències de reforç escolar han acabat convertint-se en fundacions per donar suport a aquesta realitat i per anar fins i tot més enllà del reforç educatiu dels infants. És el cas que ens ocupa avui la Fundació Mans a les Mans, establerta als barris de la Marina del districte de Sants Montjuïc i que enguany compleix 20 anys d'existència. Per parlar d'aquesta fundació, contem amb la presència al Llevat dins la pasta de Neus Cerdà, que n'és la directora i la responsable de programes, i Josep Portet, fundador i president.
Doncs els saludem ja, Neus Cerdà i Josep Portet. Bona tarda i moltes gràcies per haver vingut als estudis de Ràdio Estel a compartir la vostra experiència.
Bona tarda.
Gràcies.
Bé, molt bé. En primer lloc, què és la Fundació Mans a les Mans? Comença Josep Portet.
Sí, en el context... De fet, és com una continuació, llavors ampliada i actualitzada, de la tasca de la parròquia de Mare de Déu de Port, que és la parròquia més antiga d'allà, de lo que abans era Can Tunis, diguéssim, i llavors allà hi havia una escola parroquial, aquesta escola parroquial va deixar de funcionar, i els locals, que estaven molt bé, doncs, ja començàvem a fer un cert reforç escolar, hi havia un esplai al submarí que també podia anar endavant, i en la conjuntura de trobar doncs, d'ajuda més concreta a famílies vulnerables, doncs va sorgir aquesta fundació Mans a les Mans, diguéssim, de col·laborar unes mans amb les altres per poder donar oportunitats als nens i nenes de les famílies, de vegades, amb més necessitats del barri.
Mm-hmm. I quan i per què, no? Quin és el context del barri en el qual sorgeix la fundació?
Bueno, nosaltres estem als barris de Marina, a Marina de Port i a Marina de Prat Vermell, que està dintre del districte de Sants Montjuïc, però queda darrere de muntanya de Montjuïc i sembla com que tot el que queda entre la muntanya de Montjuïc i el que seria la Gran Via doncs és una mica la part oblidada de la ciutat. I el context és aquest. Són barris obrers, són barris de persones que han anat allà a guanyar-se la vida, però que han quedat una mica al marge del que serien les oportunitats que es tenen en altres llocs del districte. De fet, una de les dades més importants és que si agafem l'índex de persones que aconsegueix tenir estudis més enllà de la secundària, n'hi ha 12 punts de diferència entre el que seria la Marina i Sants, en general, el districte de Sants. I aquest dèficit és el que vol atendre la Fundació.
Sí, ara mateix, dintre de tot això que comenta Neus Cerdà, quina és la realitat més punyent que viuen infants, joves, les seves famílies, tot aquest col·lectiu que coneixeu a través de la Fundació?
A veure, jo penso que els problemes sempre acaben estant en els mateixos puestos i són i les mateixes famílies i els que acaben assumint les conseqüències del que està passant a escala general. Jo crec que un dels principals problemes que tenim ara ja en el barri és el tema de l'habitatge digne, de trobar pisos amb els que puguis viure, amb un lloguer que puguis pagar-te, si tens una feina. Això ja no és tan fàcil. I moltes de les famílies amb les que hi treballem doncs comparteixen habitatges entre 3 o 4 famílies, acaben vivint en habitacions, en situacions que són molt dures.
Mm-hmm. I quins canvis estructurals s'haurien de promoure en la societat per evitar aquestes situacions?
Bueno, els canvis no sé com, però clar, amb el que diu la Neus és una mica una reproducció per mi com a persona més gran. O sigui, el que abans era barraquisme ara té altres formes de subsistència, però també igualment desgraciades, doncs encara que quedin més dissimulades, no? I llavors això... O sigui, no, una certa denúncia sempre es pot fer, però allà, és clar, el que estem una mica és intentant que la gent donar-los un reforç perquè puguin una mica posar de la seva part una promoció també, perquè doncs hi ha gent com d'aquí ve que l'estar als 20 anys ens sembli que ha valgut la pena tot aquest treball i programes d'aquests anys perquè s'han pogut aconseguir coses, no? Perquè si només denuncies però no lluites i construeixes, doncs, bueno, la gent és molt indiferent, no?
Mm-hmm. Doncs estem parlant avui, recordem-ho, sobre la Fundació Mans a les Mans, amb la seva directora Neus Cerdà i amb el fundador i president Josep Hortet. Quines persones o entitats són les promotores de Mans a les Mans o realitats que hi donin suport? Quines són?
Bueno, jo penso, ja ho ha comentat a Josep, Fundació Mans a les Mans és una resposta que ofereix a parròquia de Mare de Déu de Port, amb tota la comunitat que té al voltant, i també amb persones molt properes a Josep, persones de la seva infantesa també, que en un moment donat van decidir doncs, apostar per intentar generar un espai en el que les oportunitats fossin per tothom. Llavors, jo penso que en primer terme està la parròquia de la Mare de Déu de Port, la parròquia de Sant Bartomeu, en aquests moments tota la comunitat parroquial i també la de Sant Cristòfol també doncs, dona cobertura a Fundació Mans a les Mans. I més enllà d'això també tenim la Fundació Pere Tarrés, que des del principi també doncs, està apostant per Mans a les Mans. I penso que un dels punts que va fer que neixés Fundació Mans a les Mans allà va ser Càritas. Càritas amb les treballadores socials que estaven dintre de la parròquia, que veien que calia fer alguna cosa i poder posar en marxa aquest reforç escolar que comentaves al principi, no? Que va començar així i després ha esdevingut molt més. Jo crec que són les entitats principals. I després tot el barri, o sigui, realment en el barri n'hi ha la Unió d'Entitats de la Marina i penso i estic segura que som una entitat coneguda i apreciada per tothom d'allà.
I en l'actualitat quins projectes s'hi porten a terme, més enllà del reforç educatiu, per exemple?
Jo crec que el reforç educatiu va donar una resposta en un moment donat i a partir d'aquesta resposta es va detectar que realment n'hi havia moltes més necessitats. I d'aquí van passar a ser un centre obert. Un centre obert són dispositius de cartera de serveis socials, que són centres preventius diurns per poder atendre infància i adolescència que estan en una situació de risc. Llavors, en aquests moments tenim el centre obert, tenim el reforç educatiu i tenim un projecte de matins, que és un projecte que ens estimem molt, que és el pas endavant, que són itineraris d'inserció per joves que en el seu moment no han tingut èxit o no han tingut oportunitat de tenir un èxit escolar, que tenen més de 16 anys i que la vida no s'acaba, tot i que no hagis pogut aprovar en un moment donat i pots tornar a aprovar i a partir d'ahir passar endavant poden fer itineraris formatius també.
Mm-hmm. Doncs seguim encara parlant de la Fundació Mans a les Mans. Quin equip humà porta a terme tota l'activitat de l'entitat? I pel que fa als voluntaris, d'on provenen i quin és el seu paper?
Bé, hi ha un patronat, que és el que al·ludia abans també la Neus, que vam començar així, com les anècdotes de persones que... Servidor soc del barri de la Sagrera, i allà al barri de la Sagrera, quan érem jovenets, doncs hi havíem una sèrie de gent, i alguns amics van dir, sí, Josep, si alguna cosa necessites, alguna vegada estem disposats i tal. I llavors, quan va semblar que teníem un moment que vèiem clar què es podia fer, doncs aquests van ser el suport del primer patronat, doncs, entre els quals hi ha l'Ignasi García Clavel, també, que ja és molt conegut en les seves accions, que també és del barri de la Sagrera, aprofito per fer propaganda al barri.
Molt bé.
I llavors, doncs, i així es va començar. I després, doncs, la gent, l'equip humà, format per voluntariat i treballadors més professionalment dedicats a això, no?
Bé, doncs, Maria.
I quin és l'impacte que ha tingut en el barri la Fundació de Mans a les Mans?
Jo, dintre del barri, crec que l'impacte que tenim és discret, perquè ens dediquem al que ens dediquem i treballem amb les persones amb les que podem treballar. Realment, amb aquests 20 anys... doncs han passat gairebé cada any passen sobre 280 nens i joves diferents per la Fundació i un de... Ara estem preparant una memòria, que encara no la tenim feta, però que ja tindrem, i una de les dades que a mi em va agradar més veure és que no només estàvem atenent a nens i nenes perquè poguessin continuar estudiant o que tinguessin aquesta oportunitat, sinó que Mans a les Mans ha estat la primera feina per molts joves del barri, perquè han passat el seu procés amb nosaltres i després han decidit estudiar integració social o educació social o fer un curs de monitors. I això m'ho va fer notar una jove que em va dir que cada cop que demana la seva vida a l'abogat, doncs la primera feina és el nostre nom. I llavors em vaig posar a comptar per quants joves érem la primera feina. I han estat 18, crec que hi ha 18 els joves que ha estat la seva primera feina, la seva primera oportunitat, i crec que és una dada també molt bonica. Més enllà de l'impacte que pots tenir a escala del territori i pensar el que hem significat per a aquests joves en concret, que a vegades no és tan fàcil que et donin una primera oportunitat i a part que es faci amb el respecte que es mereix una persona que té la seva primera feina i que s'ha de fer bé, no es pot fer de forma precària. Llavors,
també la repercussió actual sobre famílies, no? En aquests moments de molta migració que han vingut de fora, esclar, sobretot les mares que porten els nens o així, doncs un primer lloc de referència, inclús a través de les treballadores socials que treballen amb nosaltres, com la Marta Candial, doncs com troben l'arrelament a la nostra societat? Doncs de vegades a través d'aquesta connexió amb nosaltres... I a través d'això doncs, es van orientant i van portant endavant tot unes accions de família. No?
I bé, per anar acabant, ens podríeu explicar alguna història d'algun infant o jove de la Fundació que us hagi interpel·lat especialment? Algun exemple?
Sí.
Si és que veieu oportú dir-ho.
Sí. Mira, després us explicaré una de bonica també. Però aquesta, ja setmana, fa una setmana aproximadament vam fer una valoració, vam decidir, doncs, mira, doncs comencem el curs, ens posem, i ens posem i tot això. I llavors hi ha educadora que està amb les criatures que tenen entre 5 i 6 anys, va dir que ella pensava que aquest any havia de treballar sobre el dret de vivenda per poder-ho explicar a aquestes criatures. I clar, ens vam quedar tots molt tocats, perquè vam dir, és que són molt petits, no? I ella va dir, són petits, però estan patint molt, i ho expressen. I hem de poder parlar amb ells d'aquest tema. I això ens va copsar, a l'equip educatiu que estàvem allà. I per altra banda, també, ens va passar no fa tant que una jove va passar per allà, una jove de 22 anys, va passar per allà i en un moment donat venia perquè tenia una necessitat. A vegades continuen vinculats, tot i que fa molt que no venen, però perden un document i saben que allà tenim documents. Va passar per allà i en un moment donat li vaig demanar si podria fer un testimoni per la memòria dels 20 anys. I llavors ella em va dir, mira, és que quan miro enrere i busco moments bonics de la meva infantesa, i la majoria d'aquests moments bonics han passat aquí, en aquest local. No tinc més records d'aquests.
Molt bé, fantàstic.
I per últim, Neus i Josep, com es pot col·laborar amb la Fundació?
Doncs mira, jo crec que una cosa que es pot col·laborar moltíssim és venir a fer voluntariat i venir a donar, a oferir hores per poder ajudar-nos. I també, i això sonarà molt prosaic, però donant diners. O sigui, necessitem diners, necessitem donatius i necessitem que la gent faci una aposta també econòmica.
Ben directa, voluntariat i diners.
Sí.
Que tot té el seu valor, cada cosa en el seu nivell. Sou físicament a la parròquia de...
El carrer del Foc, número 100.
Molt bé. La parròquia de Mare Déu del Port. Ah, sí, Mare Déu del Port, ho he dit bé.
Sí.
Molt bé.
I voluntariat i diners amb humor.
Molt bé. Doncs ho hem de deixar aquí, però ens queda agrair i acomiadar avui els qui ens han acompanyat. Neus Sardà, directora, i Josep Portet, fundador i president de la Fundació Mans a les Mans. Que vagi molt bé, enhorabona per la feina que feu. Fins una altra.
Gràcies.
I la doctrina social de l'Església ens ajuda a il·luminar el tema que hem tractat avui. Concretament, el Papa Benet XVI, en el punt número 31 de la seva encíclica Deus Caritas Est, Déu és amor, diu això, Maria.
Segons el model exposat a la paràbola del bon samarità, la caritat cristiana és abans de tot i simplement la resposta a una necessitat immediata en una determinada situació. Tots els qui treballen en les institucions caritatives de l'Església han de distingir-se per no limitar-se a realitzar amb destresa allò que és més convenient en cada moment, sinó per la seva dedicació a l'altre, amb una atenció que surt del cor, perquè l'altre experimenti la seva riquesa d'humanitat. Per això, aquests agents, a més de la preparació professional, necessiten també, i sobretot, una formació del cor.
També oferim recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica d'avui. Esperem que ajudin aquestes eines a reflexionar i a actuar. Quins recursos o quin recurs oferim avui?
Doncs avui podeu visitar el web de la Fundació Mans a les Mans, que és mansalesmans.eu, on trobareu més detalls d'aquesta entitat, les dades per contactar-hi i poder col·laborar-hi.
I alguns apunts d'agenda. Dijous 25 de gener, organitzat per la Pastoral Obrera de la Diòcesi de Sant Feliu, es farà l'acte als joves i l'acció a la parròquia de Sant Llop de Sant Andreu de la Barca.
El divendres 26 de gener, jornada de retrobament de l'equip de la Fundació Mans a les Mans amb joves que han passat per l'entitat.
Dissabte 24 de febrer, jornada d'estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya amb una ponència sobre els joves des d'una perspectiva d'anàlisi social i política, càrrec d'Imanol Zubero, al Seminari Conciliar de Barcelona.
I el diumenge 5 de maig, concert solidari en favor de la Fundació Mans a les Mans al Palau de la Música, a càrrec de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. Les entrades es posaran a la venda properament a les webs de la Fundació Mans a les Mans i del Palau de la Música.
Gràcies, Maria. I fins aquí el Llevat dins la Pasta, espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la Pasta,
un podcast de Ràdio Estel,
amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.